Avui, a l'Aula ELH, parlarem de diferents programes municipals de promoció de la ciència a les escoles i instituts de la ciutat. A la secció A Fons, sabrem què ha canviat als instituts des que els mòbils estan prohibits. Estrenarem una nova secció, Què m'expliques? Els primers protagonistes seran alumnes de 5è i 6è de l'escola Joaquim Ruïra. A la secció Aula All News, coneixerem les conclusions del darrer estudi de l'Observatori de la Infància i assistirem a una jornada d'FP dual. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Institut de Santa Eulàlia ens recomanen llibres. Comencem!
Benvinguts a Aula ELH. En els darrers temps s'han multiplicat a la ciutat les activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia que volen impulsar disciplines com les matemàtiques, les enginyeries, la física i la química entre els alumnes de primària i secundària. Aquest curs, a més, hi ha algunes novetats. Avui volem conèixer les novetats i també quins programes s'impulsen des de l'Ajuntament a les escoles i instituts relacionats amb l'àmbit científic. I per això tenim amb nosaltres a la Maria José Pérez i al David Jerez. Maria José, David, moltes gràcies per acompanyar-nos. Com dèiem, ja fa temps que s'estan fent moltes coses relacionades amb la ciència, però ara fa un temps es va crear un paraigües que es diu ELH Ciència. Per què aquest paraigües? Per què és important el món de la ciència relacionat amb el món educatiu?
Doncs perquè, disculpeu que tinc la veu presa, a la ciutat fa dos anys que s'ha generat una estratègia que s'ha treballat a nivell transversal com a ajuntament i s'ha generat el Pla Estratègic de Comunicació Científica amb l'objectiu principal de generar vocació científica entre la ciutadania, apropar la ciència a la ciutadania i generar també un pensament científic, analític entre la ciutadania i concretament no, amb infants i adolescents de la ciutat. Aquest pla estratègic es genera amb el colideratge de dos serveis, de dues àrees principalment, que és una part d'innovació i una part educativa també, no? Amb aquesta prioritat no, de treballar amb infants i joves aquesta vocació i aquest pensament crític. S'engloba dins del concepte també de ciutat educadora, com un concepte clau per a la nostra ciutat des de fa molts anys, que és aquesta idea que la ciutat educa. La ciutat pot educar, pot deseducar, no? I la ciutat com a transformació social i generador d'oportunitats de tot tipus, no? Principalment doncs, d'oportunitats educatives.
No sé si, com hi ha alguns programes que ja porten temps funcionant, no sé si teniu dades de si els joves es dediquen més o menys després a cicles o a carreres relacionades amb la ciència, si hi ha algunes que tenen més es prefereixen algunes que altres. No sé com està el món dels estudis científics entre els estudiants de la ciutat.
Nosaltres el que treballem és aquest generar aquesta curiositat. Sí que estem veient que hi ha noies, no?, que estan triant aquesta especialitat, no?, de ciència, de tecnologia. És veritat que la mirada STEAM, no?, hi ha aquesta al mig, no?, que en molts moments doncs, o sigui, nosaltres reivindiquem que també hi hagi aquesta, no?, de tota la part de a nivell de ciència social, no?, i d'arts, no?, que també és molt important per la nostra ciutat. I sí que és veritat que la nostra característica com a ciutat, no?, és tot els centres de recerca, no?, de biomedicina, no?, que ens posiciona a nivell de ciutat, no?, a nivell de sobretot del sud d'Europa, no?, com uns centres de pioners, no?, en tota la recerca biomèdica, no?, i això també genera oportunitats reals, no?, de
sortides professionals dintre de la mateixa ciutat.
Sí,
no?
Sí, no sé, David, si tens alguna...
Sí, correcte, no? Afegir el que diu la Maria José, no?, que sí que és cert, bueno, el que hi ha moltes dades és sobre l'esbiaix de gènere, no?, dintre de la vocació científica, no?, i que això també té molt a veure amb la concepció que es té de dels àmbits científics com aquests estereotips només per a les persones més llestes, que estan en un laboratori amb bata blanca, no? Llavors és una miqueta una proposta que també intenta treballar aquestes línies, o sigui, el pensament científic és assequible a tothom, i no tota la vocació científica a nivell professional és aquesta figura d'aquest professional en un laboratori. Hi ha milers d'opcions.
Anem a parlar en concret d'això del que dèiem. Primer parlem de les novetats. Hi ha tot un seguit de novetats aquest curs relacionades amb activitats científiques per a escoles i instituts. Per on comencem? Comencem per la maleta dels colors, que ja vam parlar amb tu a final del curs passat, perquè la maleta va començar a funcionar de forma pilot. Però explica'ns tu, què és la maleta aquesta, la maleta científica, la maleta dels colors?
D'acord. La maleta dels colors és una proposta que fem per celebrar, una de les que va haver-hi, per celebrar el 20è aniversari de Pessics de Ciència. Hi ha 20 anys de projecte de divulgació científica al Centre Cultural Sant Josep. I és una proposta que s'apropa als centres educatius d'infantil i primària, sobretot per l'etapa de la primària, amb diferents propostes d'experimentació. I l'eix transversal, l'eix d'interès de la maleta, és la llum. Com la llum, no? I com experimentem amb la llum, perquè hi ha els colors, no? La llum i els colors, no? Els colors són producte de com la llum impacta, etc. No? Llavors hi ha diferents propostes d'experimentació.
Propostes i materials, no? Perquè també la gràcia és que, clar, tot és molt, molt experimental.
Correcte, exacte. El que pretén és això, que sigui una proposta totalment experimental, i que sigui divertida i que engresqui i que els alumnes s'ho passin bé experimentant aquesta maleta, perquè les experiències que es viuen des d'aquí, des de la curiositat i la diversió, són experiències d'aprenentatge. I aquest és l'objectiu de la
maleta. Llavors és una maleta que té diferents calaixos, cada calaix té una temàtica, no?
Exacte.
Recordo que hi ha una càmera de...
Infrarrojos.
D'infrarrojos, això, sí?
Sí, correcte. Aquesta és una de les propostes d'experimentació que el que ens ensenya és que hi ha llums, o hi ha colors, que l'ull humà no és capaç de captar. I en canvi hi ha altres espècies, com per exemple els rèptils, no? Que sí que són capaços de captar el que és la calor. No? I amb aquesta càmera infrarrojos juguen els alumnes a mirar-se els uns als altres i veure la calor corporal de l'altra persona, no? I que hi ha animals que ho veuen, altres que no, etc.
On està la maleta ara? Ja està en préstec? Ja la té alguna escola?
La maleta la va tenir una escola el darrer trimestre del curs passat i aquesta setmana que ve la tornarem a posar en préstec i ja tenim un parell d'escoles que l'han sol·licitat.
Si les escoles volen demanar aquesta maleta, què és el que han de fer?
Doncs han de fer una reserva a través de la guia Intro. Està posada en allà, llavors és només...
A través de la pàgina web municipal, no?
Exacte, sí. Pàgina web municipal d'educació, guia Intro, i en allà, si busques com a Pessics de Ciència, que és la qui oferta la maleta, o directament busca maleta de colors.
Va, molt bé. Una altra de les novetats és un mòdul prefabricat que s'ha instal·lat a la plaça de la Llibertat, a la Florida, i que també servirà per fer coses científiques, no?
Sí.
Bueno, de fet, ja està funcionant.
Correcte. Ha començat aquesta setmana. El dilluns va ser la primera experiència amb alumnes de l'Institut Pedraforca, i el dimecres hi haurà un grup de l'Escola Méndez Pidal. Aquesta és una proposta molt interessant perquè l'hem fet de manera coordinada, no? Entre l'Oficina de Plans Integrals, el Servei d'Educació, Contorn Urbano, Associació Gaus, que se'ns ha apropat per ajudar-nos en aquesta proposta, i consisteix en un extraescolar de ciència que s'ofereix a dos grups, un de l'Institut Pedraforca i un altre de l'Escola Méndez Pidal. Això com a ciutat educadora, no? és una cosa molt potent perquè ens dona la importància, no? d'educació 360, no? Durant tot el dia, i la importància de que l'espai de lleure també sigui un espai educatiu i un espai d'equitat educativa, sobretot, oferir aquestes oportunitats a aquests alumnes. Llavors, de seguida, els centres educatius es van prestar a participar d'aquesta oferta, i allà ho tenim, la inauguració del mòdul és el dia 18, oficial, diguéssim, però ja està en marxa des d'aquesta setmana, com dius.
Quin tipus d'activitats es faran? Si és un extraescolar, suposo que seran coses mínimament atractives, divertides, també, no?
Clar, sí, sí. Bueno, és com una espècie de tastet d'experiències STEAM. Val? Igual es poden tractar coses des de la biologia, coses més de física, coses més de qualsevol àmbit. A part, una cosa interessant també és que està obert al barri. O sigui, hi ha un grup d'alumnes, no?, amb el seu monitor, etc., que fan aquesta extraescolar, però també l'activitat està oberta al barri, és una activitat oberta, és una activitat comunitària, també té aquesta dimensió. Uh-huh. I llavors hi ha els infants que s'apropin a la plaça i vulguin també tenir experiències en aquest sentit, ho poden fer. Uh-huh.
I a banda d'això del lliurament als infants del barri i d'aquests dos centres que ja estan fent activitat allà, si algú més vol apuntar-se, també pot fer-ho, on ho ha de fer?
Home, la manera de participar és el que et comento. Ara, per ara, en aquest mòdul, sí, en aquesta proposta que acaba de començar, i és com també prova pilot. Veure com això, quin funcionament té, com s'acull en el territori, en el barri, les famílies, oi? I a partir d'aquí, doncs, ja veurem cap a on ens projectem, de començar a caminar a poc a poc, diguéssim.
Ara fa pocs dies també es presentava una iniciativa en col·laboració amb el CSIC, que es diu Ciència al Barri. Ciència al Barri, no? Això també és una novetat d'aquest any i vol fer arribar la ciència a, sobretot a centres de la zona nord, no? Centres de màxima complexitat. En què consisteix això? I em sembla que ja hi havia algun institut que ho havia sol·licitat, no?
Sí.
Aquesta proposta és una proposta, com dius tu, que ens la fa el CSIC. El CSIC està en dues poblacions a nivell d'Espanya, està a Sevilla i a Madrid, i aquest curs va començar, va començar a Barcelona, i volia també treballar en algun municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona, i li interessava molt l'Hospitalet de Llobregat per la característica que tenim, no?, com a ciutat, i es va apropar a nosaltres per poder treballar aquesta proposta, que és d'obertura del centre educatiu al seu entorn. És posar també, no?, la ciència en el centre com a motor, que faci, doncs, de diàspora, no?, que obri les portes al seu entorn i pugui fer propostes en el barri, no?, de poder apropar la ciència als infants.
I aniran professionals, no?, del CSIC.
Sí, aniran investigadors del CSIC a les aules, entraran a les aules i faran propostes dintre de l'horari lectiu i també fora, obrint les seves portes.
Em sembla que l'Institut Torres i Bages ja s'havia mostrat interessat, no?, en aquest tema.
Sí, de seguida que vam fer la proposta, es va voler, doncs, apuntar i va fer un sí rotund.
Mm-hmm. En aquest cas, jo us vaig preguntant sempre que com es pot sol·licitar aquest servei.
A l'institut que també ja està al programa, sí, és el Rubió i Horts.
El Rubió i Horts també.
Està al Torres i Bages i al Rubió. Uh-huh. Nosaltres, des del CSIC, ens van oferir l'oportunitat que participessin tres instituts de la zona nord. Uh-huh. Llavors...
Encara queda una plaça, doncs.
Queda una plaça i, bueno, hem de veure si acabem sent tres o aquest curs, per ara serem dos.
Vale. Més novetats. Tenim un taller, bueno, una activitat que es diu Vigilants de la calor a l'escola. Mm-hmm. I que és una qüestió pràctica i també és de ciència, molt relacionada amb el tema mediambiental i amb la situació de canvi climàtic i tot això que estem vivint ara, no? Mm-hmm. Expliquem una miqueta en què consisteix.
Aquesta és una proposta que ens apropen des de l'Institut Metròpoli i l'AMB, i és una proposta de ciència ciutadana, en la que es fa un treball amb els alumnes de 5è i 6è de l'escola Pep Ventura, en aquest cas, i consisteix a fer un treball a l'aula perquè després els alumnes puguin recollir dades, no? La ciència ciutadana és aquesta, no?, participació ciutadana, no?, i és una manera molt maca d'aprendre, no?, també el mètode científic. Els alumnes aporten medidors del tema de calor a casa.
Ah, s'ho emporten a casa.
S'ho emporten a casa. I prenen mides i mesuren a casa. I després comparteixen aquestes dades les poden analitzar i compartir, evidentment. Això són dades que després són d'utilitat, són uh-huh. útils per als estudis uh-huh. científics.
Llavors això em sembla que dura un mes o una cosa així, és a dir, que d'aquí un temps tindrem aquestes dades i podrem valorar, no?, aquestes dades, o els alumnes podran valorar aquestes dades.
Clar, jo entenc que ells faran el seu anàlisi intern com a escola i després ja veurem, no? Si això forma part de... de fet, en el Vigilants de la Calor ja en participen diferents municipis de l'àrea metropolitana, per això està l'AMB. I ens demanaven un centre educatiu de cada municipi. Uh-huh. Llavors, a Pep Ventura va aixecar la mà, nosaltres volem ser-hi en això, i és el centre educatiu que està aquí. Però clar, les dades que recullin forma part d'un estudi més global d'àrea metropolitana.
Uh-huh. Bueno, doncs ja us preguntarem. Quan estiguin els resultats, ja us tornarem a preguntar. I una altra de les novetats, aquesta està adreçada a escoles d'adults, si no m'equivoco, i relaciona escoles d'adults amb els mercats. Què tenen a veure el mercat amb la ciència? Què ofereixen a les escoles d'adults?
Això és el projecte que l'hem anomenat Mercats de Ciència. Aquest projecte va sorgir d'una experiència pilot que es va fer com un pop-up al mercat del centre, a Sant Josep, i es va posar dintre del mercat una parada amb un divulgador científic i una persona que dinamitzada, i les persones que s'apropaven per allà, era una parada de ciència, doncs l'explicaven, no? Feien preguntes sobre ciència i se'ls donaven resposta. Clar, el mercat és un espai de proximitat, d'alimentació saludable, etc. No? Llavors, doncs, totes les qüestions que també tenen molt a veure amb el que ja està passant. No? Va tenir molt bona acollida i llavors hem fet una proposta que significa apropar-lo a tots els mercats de la ciutat. I es farà en dos moments. Un divendres, amb la participació dels centres de formació de persones adultes, que vindran grups d'alumnes, i ja haurem primer treballat amb ells quina és la seva demanda, diguéssim, quina temàtica els interessa, perquè tingui una vinculació, no?, amb el treball que estan fent dintre del centre educatiu. No? I llavors allà hi haurà un investigador, un divulgador científic, i es farà, doncs, bueno, farà una dinàmica, no?, allà dintre del mercat. I després el dissabte es farà pels matins, es farà una altra activitat, però oberta a la ciutadania totalment, sense enfocar a cap col·lectiu en concret. Hem passat d'una proposta que li diuen pop-up, que són sorpreses, vas a un lloc i et trobes una activitat, a una proposta amb un altre format.
Amb un calendari, ja, no?
Sí, ja
prevista. No és tan sorpresa. Bueno, no. Igual la gent tampoc sap que... No, a mi no ha vist aquest calendari, no ha vist la informació, també s'ho troba com un pop-up, no?
Sí, molta gent s'ho trobarà sorpresa, com un pop-up, sí.
A banda de totes aquestes, no sé si hi ha alguna altra novetat que vulgueu destacar?
Quina més?
La jornada del 31 d'octubre.
Ah, sí, clar, tenim el 31 d'octubre, és cert, gràcies, Maria José. El 31 d'octubre tenim una jornada molt interessant, que és a l'aula d'actes de l'Hospital de Bellvitge. És una jornada que hem preparat amb la col·laboració amb l'IDIBELL a l'Hospital de Bellvitge, on es fa una proposta als alumnes de postobligatòria, batxillerat i cicles formatius de la ciutat, perquè vinguin i compartiran espai amb alguns alumnes de la Facultat d'Infermeria. Aquí hi haurà quatre ponents, que ens han fet una proposta de temes. Són ponents que són investigadors de l'IDIBELL i de l'Hospital de Bellvitge, que ens han fet proposta de qüestions que en relació al jovent preocupen, creen interès i tenen línies d'investigació, que és en relació a l'alcohol, en relació als trastorns de conducta alimentària, a les pantalles i a l'estrès. Són aquests quatre. Hi haurà un especialista per cadascuna d'aquestes especialitats. Estarà dinamitzat per una actriu, no?, que faran unes dinàmiques, amb la col·laboració també d'aquests alumnes de la Facultat d'Infermeria. I res, convidem a que tots els centres educatius de la ciutat d'aquestes etapes que estiguin interessats, a través de la guia Intro també. Poden trobar, com a qui ofereix l'activitat és ELEAC Ciència en aquest cas, o l'activitat d'alcohol, trastorns de conducta alimentària, bueno, etcètera, és un nom molt llarg, però que està ofertada en allà la guia Intro, que poden sol·licitar participar. És el dia 31 d'octubre a l'Hospital de Bellvitge.
Molt bé. Tot això, moltes novetats, eh? Ja quasi hem acabat l'entrevista només amb les novetats. A banda d'això, hi ha altres programes que continuen i que són programes que ja, pues, tu parlaves abans del Passeig de Ciència, que porta ja molts anys, però hi ha alguns d'aquests programes que ja també comencen a ser una rutina, no?, cada any. Per exemple, aviat tindrem la jornada lúdico-matemàtica. No? I aquesta sí que és una jornada que està oberta a un públic familiar, no?
Correcte. Sí, sí. Aquesta és una jornada que, com cada any, es farà allà a Rambla de Marina, davant de Can Arús, el dia 16 de novembre, durant el matí, tot el matí. i on amb la col·laboració del Casalet i del Museu de les Matemàtiques pues, es fa una proposta d'activitats familiars, també amb aquesta clau de tenir experiències pues, divertides i gaudir no? amb les matemàtiques al carrer. Uh-huh. I sí. Rega oberta a tothom que s'hi vulgui
apropar. Recordo propostes com fer un tàngram, no? O una exacte. Cúpula de Leonardo,
de Leonardo.
Es diu?
Copa
de...
Sí, sí,
coses
sí, sí.
així, no?
Sí, sí. Jocs d'enginy, enigmes... Sí, una proposta molt variada d'activitats familiars.
Normalment és una proposta que agrada, no? Sí. Any rere any jo crec que el públic no? Augmenta, no? O augmenta com a mínim omple l'activitat, no?
Sí, 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 és una proposta que té bastant d'èxit, té bastant d'èxit, sí, sí.
Una altra cosa que també ja portem diferents edicions és a les jornades STEAM. Les jornades STEAM que es relaciona amb primària i secundària, no? Com és allò?
Sí, aquesta és una proposta, seria com un tipus un aprenentatge i servei, no? Perquè els alumnes dels instituts, diria que tots els instituts públics de la ciutat, preparen una proposta d'experimentació que la treballen i després la porten per oferir-la als alumnes de cinquè de primària de les escoles. Llavors, això es va començar a fer en relació a l'11 de febrer, que és el dia de la noia i la dona científica, uh-huh. però per qüestions de calendari i de logística s'ha traslladat al mes d'abril, i ara es fa durant el mes d'abril. I també es va començar a fer als Ports de la Farga, uh-huh. però ara el que fem és que cada any ho portem a un barri diferent de la ciutat.
I encara que quedi molt per l'abril, ja sabeu en quin barri...
No,
no encara
tenim
no sabeu...
propostes, però no ho estem començant a treballar. Hem fet una primera trobada, ara tenim en 4 dies la trobada amb els referents dels instituts i d'aquí sortirà la proposta de l'espai. Encara no la sabem. L'any passat la vam fer al Parc de l'Alhambra, l'anterior al Parc de Collblanc uh-huh. i aquest, doncs, a veure on
ja veureu. És una proposta que també va creixent, que més centres si volen participar-hi o no?
És una proposta que la logística és molt complicada, que el treball que fan des del CRP és molt important en aquest sentit, organitzar com tots els alumnes de les escoles de primària passen per tots els tallers, és molt difícil, són molts alumnes, són 1.000 alumnes que passen per tots els tallers, i que ara mateix és com que quasi no podem obrir-la més, perquè no és possible, perquè la logística és tan complicada i sí que hi ha escoles que a vegades volen participar i hem de dir és que aquest any està
ple,
està
no?
com ple quasi, sí, sí.
Ja per acabar, tenim jornades científiques. Les jornades científiques sí que són al final de curs, però també és una de les iniciatives que ha arrelat i que hi ha molts alumnes que quan presenten el seu treball de recerca de batxillerat a l'institut ja saben que tenen aquesta opció de presentar-lo també en aquest concurs, bueno, no diguem concurs, són doncs, això, una jornada...
Els premis.
Premis. Mm. Suposo que continuarem també aquest any?
Sí. Mm. Sí. Sí, 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 aquest any donaré continuïtat a aquestes jornades i a aquests premis que d'alguna manera es posa en valor no, el talent no? dels joves de la ciutat, no? Havent fet aquest treball no? i aquest anàlisi científic, no? doncs, bueno, que d'alguna manera es reconegui aquí doncs, aquest talent i aquest treball fet. No? I també d'alguna manera incorporant aquí aquesta part també de ciutat, no? d'aquest anàlisi del que passa a la ciutat o com pot, no? com podem incidir en la millora del
perquè
nostre entorn.
Perquè hi ha un premi de ciutat. Mm. Així que si algú està pensant ara, està triant el treball científic per fer per aquest any o pel que ve, que sàpiguen que si trien coses de l'Hospitalet, doncs poden participar. Hi ha altres categories, però hi ha
sí,
una
sí.
categoria de l'Hospitalet. I per últim tenim els petits talents científics, que això no fa tants anys que es fa, però sí que és veritat que hem vist en els últims anys com funciona i que fa molt de goig quan els nens, els més petits de l'escola, van allà a presentar els experiments que han fet o fins i tot el curs passat vam tenir alumnes aquí, al plató, explicant els petits talents científics. Fem 5 cèntims i en quin punt es troben, si encara hi ha escoles que puguin apuntar-se.
Doncs aquest és un programa que es fa en col·laboració amb la Fundació Catalana de la Recerca i la Innovació. És un programa de molta qualitat, això de l'impuls de la vocació científica. L'experiència és positiva, molt positiva, els anys que s'ha fet, i bueno, en principi aquest any, si els centres que puguin estar interessats, doncs que s'adrecin i que ho diguin i que ho comuniquin, si mm-hmm. estan interessats en participar.
Hi ha una primera part formativa pels docents, sí. On s'explica, no sé, suposo que s'explica pues, com és el mètode científic i quines coses poden aplicar a l'aula, i després són els alumnes els que fan experiments, no? Fan hipòtesi, fan l'experiment i arriben a la solució, no? a la teoria de per què passa allò. No? Recordo l'any passat que demostraven per què el so, com es transmitia el so. No?
Clar, clar, és el que estem dient, són propostes que d'alguna manera posen en relació, no? L'entorn amb el centre educatiu, passen per potenciar, no, l'experiència del que és el mètode i el pensament científic com una manera de relació amb la realitat basada en l'evidència, no, tan necessària avui en dia, no, amb la societat de la comunicació, uh-huh. i on tenim tot més abast, és realment quan més falta fa tenir unes estratègies d'anàlisi d'aquesta realitat per tenir un pensament crític, etc. No? Les propostes, totes les propostes en general que s'impulsen des de la ciència tenen aquesta mirada. No? I també per la part de gaudir-ne i que sigui una experiència gratificant, perquè aquestes experiències que són gratificants són experiències d'aprenentatge, com uh-huh. dèiem abans, i també que sigui una experiència manipulativa, adaptada a l'etapa, no? i al moment de desenvolupament dels alumnes d'aquella etapa.
Que sigui més rellevant i que, per tant, també doncs, l'aprenentatge s'interioritzi més. No?
Correcte.
Doncs, Maria José i David, moltes gràcies per acompanyar-nos, per fer-nos tota aquesta llista d'activitats relacionades amb la ciència de les que poden gaudir escoles i instituts de la ciutat, els quals convidem que, si encara estan a temps, doncs això, que s'apuntin a través de la guia intro. Hi ha moltes de les opcions. Gràcies per venir.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Fa un any, a Aula LH vam elaborar un informe i un reportatge sobre l'ús dels telèfons mòbils als instituts. En aquell moment hi havia centres que el permetien a l'hora del pati, altres que el prohibien sempre i altres que demanaven unes normes clares sobre com actuar. Finalment, aquest curs, la Generalitat ha prohibit els mòbils a les escoles i instituts. Hem tornat a visitar dos centres que ja van participar en el reportatge del curs passat, el Mercè Rodoreda i la Peles Mestres, per saber com han afectat la nova normativa.
Nosaltres hem hagut de fer molt pocs canvis perquè la trajectòria del centre ja portava aquesta dinàmica. Els alumnes d'ESO i batxillerat no poden utilitzar els mòbils al centre. Aquest any sí que hem introduït unes taquilles als alumnes més joves, de primer i segon d'ESO, i sí que hem posat una miqueta de més ordre a l'FP, que són els alumnes que venen per la tarda, i on sí que hem donat instruccions més clares sobre l'ús a l'aula del mòbil. Es pot fer un ús lliure del mòbil.
A mi em sembla molt bé perquè així pots socialitzar molt més amb la gent i conèixer gent nova, perquè si deixessin tenir els mòbils al pati, tota la gent estaria mirant el mòbil i no podries fer amics nous. Jo crec que és una normativa excel·lent.
Una mica de canvi hi ha hagut perquè abans entraves, el deixaves a la motxilla i apagat i ja està. Però ara, com tenim els armariets, entres i tampoc els profes no ens diuen de treure el mòbil perquè ara està més prohibit que abans, que abans ja ho estava. I sí, jo estic d'acord perquè tampoc és una eina que la necessitem que sigui prioritària, i si hem de buscar algú a internet ens han facilitat els ordinadors.
millor, perquè així també és una distracció que no tinc i tampoc tinc la necessitat de mirar-lo a la classe. Sobretot fora de les aules obligues a la gent a sociabilitzar entre ells, perquè sí que tinc amics d'altres instituts que parlant diuen és que al pati està tothom amb el mòbil i no poden parlar entre ells i llavors, no sé, fa pena en part.
El problema és no saber fer servir aquesta eina, és a dir, jo penso que la normativa que tenim aquí a l'institut està bé perquè primer ens ajuda a saber quan hem d'utilitzar aquesta eina i com l'hem d'utilitzar i també saber que hi ha altres eines, que no tot ho hem de fer a través del mòbil.
Quan arriben, el que fan és deixar, bueno, tenen la possibilitat de deixar el mòbil en un armari de seguretat i no els hi donem fins que surten doncs, a les 3 de la tarda. I res, la veritat és que està funcionant molt bé. A secundària sí que es pot fer servir el mòbil en finalitats pedagògiques, en activitats d'aprenentatge. Jo crec no només en la restricció aquesta del mòbil, que jo penso que a l'hora del pati és positiu, perquè els ajuda doncs, a relacionar-se d'una altra manera, però també crec molt en que s'ha d'educar i no hem de deixar de banda que això està clar, que no hem de deixar de banda l'assoliment de la competència digital.
Quan arribo a l'institut doncs, tinc guardat sempre el mòbil a la bossa i no l'utilitzo. Bueno, em sembla que està bé perquè ens centrem més en treballar, però per part també a vegades ens serveix per treballar, així que és una mica estrany, però ens centrem molt més al treball. Llavors.
El que fem és, quan arribem, ens diuen que ho guardem a la motxilla, però tenim l'opció de... Tenim com un armari que es pot guardar allà, però ningú ho fica, però tenim la possibilitat. I guardem a la motxilla, no es pot treure ni al pati ni en ninguna estona, i si ens veuen al mòbil sí que ens atreuen i ens fiquen a l'armari i ens donen al final del dia. Jo veig bé, ja que moltes vegades ens distraiem amb el mòbil i ho veig bé. Hi ha moltes queixes, però jo ho veig bé.
Bueno, em sembla millor per estudiar més.
No estic ni d'acord ni en contra, però o sigui, em sembla bé que els hagin prohibit, però em sembla que potser és tan massa prohibit. Tipo, que te'l tinguin que requisar només per treure'l un moment, potser estaves mirant l'hora perquè no tens rellotge i no crec que te'l tinguin que treure només per això.
És cert que hi havia nens que estaven enganxats al mòbil que ara no estan. Hi ha alguns d'aquests nens es troben que no saben què fer. Nosaltres, clar, per això estem donant alternatives i farem lliguetes, farem tallers, fem taller d'escacs, o sigui, proposem un espai de calma en llocs, perquè clar, si no, hi ha molts nens que els has de donar alternatives perquè puguin fer un altre tipus d'oci.
Aquesta setmana estrenem una nova secció. Es diu Què m'expliques? Es tracta d'un espai mensual en què convidarem a l'alumnat de diferents centres a explicar activitats que fan, doncs això, al seu centre. Volem que siguin els nois i les noies els que en primera persona ens parlin de les seves escoles i instituts. I per començar, avui tenim a 4 alumnes de l'escola Joaquim Ruïra, que han vingut a parlar-nos de les tertúlies literàries, unes tertúlies que tenen algunes particularitats. I els nostres convidats són l'Afnan, el David, l'Anisrin i el Sebastián. I ens parlaran doncs, això d'aquestes tertúlies literàries. A veure, comencem amb tu, Afnan. Com són aquestes tertúlies literàries? Com comencen? Què heu de fer?
El que tenim que fer és el primer. Entrem a classe, ens posem de rotllana i quan ens posem traiem la Isabel, ens diu qui ha fet els deures.
Qui és la Isabel?
La Isabel és la nostra tutora de tertúlies literàries.
Molt bé.
I ens diu qui ha fet els deures i després comencem les tertúlies dient qui vol fer la seva frase.
A veure, David, posem en rotllana, els deures, quins deures són? Què us encarrega la Isabel cada setmana?
Nosaltres, cada any, la Isabel ens dona un llibre i nosaltres al cap de setmana tenim que llegir el llibre. I la Isabel ens diu un capítol i nosaltres el llegim amb atenció i la frase que més ens ha impactat, ens ha cridat l'atenció, la posem a la llibreta i posem per què hem escollit aquesta frase o ens ha recordat alguna cosa.
Vale, Nirrin, i llavors?
També quan fem les tertúlies no tenim que fer la primera línia, sinó hem de llegir el llibre, el capítol, les vegades que necessitem per entendre'l i després posar el títol, la frase i l'opinió. Així serà uns deures bonics.
Ah, molt bé. Llavors, lo important és entendre el que estàs llegint,
sí.
No? Vale. Llavors, Sebastián, una persona ha apuntat una frase a la seva llibreta i aixeca la mà, suposo, i diu què vol dir la seva frase. I llavors, què passa?
Que comparte la seva frase i fa la seva opinió i de la seva opinió va escollir i la gent que vol opinar de la seva opinió va levantant la mà i el que ha compartit la seva frase, ell escollit a la persona.
A la persona que ha de parlar cada vegada, no?
Sí.
Li va donant el torn de paraula a cada persona. Em sembla que una cosa important d'aquestes tertúlies és que no s'hi val dir el primer que et vingui a la ment, no?
No.
Com és això? Quines són les normes?
Primer, escollim com una frase que els que més interessa. Com a ti t'ha interessat una frase que és sobre que està parlant d'un nen que està jugant i t'ha interessat molt perquè no saps què significa o alguna cosa així. Ara apuntem i posem que he escollit aquesta frase perquè m'ha interessat, m'ha fet uns dubtes
Però llavors,
semblant.
Tu abans m'has dit, abans de parlar, què hem de fer?
Abans de parlar, tenim que pensar per cor, després per cap, i ahir sortirà per la boca.
Molt bé, és a dir, no ens llancem a dir el primer que se'ns ve al cap, sinó que reflexionem abans de parlar.
Sí.
David, i es genera molt de debat? Hi ha hagut baralles en aquestes tertúlies per les opinions de cadascú?
No hi ha baralles. El que hi ha és molt debat, perquè alguns opinen una cosa i una altra altra.
A veure, no sé si la Nisrim se'n recorda d'alguns temes que heu parlat en les tertúlies recentment.
El dilluns, que hem fet tertúlies a la meva classe, hem parlat de una llibertat que la Isabel no s'ha posat de deures investigar-lo, buscar la paraula que és, i també hem que investigar la malaltia que es diu autisme. I la investigació és investigar-lo i després les persones que no ho entenen o que tenen més dificultats, ajudar-los per millorar.
És a dir, que a part d'explicar l'opinió i que hi hagi un debat, si hi ha alguna paraula o alguna cosa que no enteneu, la Isabel us posa deures, Sebastián, i tu em portes cap a casa els deures per investigar.
Sí.
I tu vas investigar sobre l'autisme?
Sí.
I ens podries explicar què és l'autisme o és una mica difícil d'explicar?
Difícil.
Sí?
Però és una malaltia que es transmet al cap i que no es pot curar.
No es pot curar. I que les persones que tenen aquest problema doncs, actuen de vegades de forma diferent. No? Vale, heu portat alguns dels llibres que heu llegit, que l'esteu llegint aquest curs, i altres que heu llegit altres cursos, no?
Sí.
A veure, Afnan, explica'm, digue'm, a veure si te'n recordes d'algun d'aquests llibres, quins han estat els que has llegit?
El Don Quijote.
El Don Quijote? Què més?
Era un cavaller que sempre llegia, que al final es va tornar boig.
David, un altre.
El Lazarillo.
El Lazarillo, et va agradar el Lazarillo?
Sí.
I de què anava el Lazarillo?
Era de que la seva mare l'havia abandonat i ell va buscar... No, la seva mare li havia buscat un amo, però el seu amo no li donava menjar, li donava cops amb un pal.
Un nen que no va viure gaire... No tenia una vida gaire divertida, no?
Es va buscar otro amo.
Vale. La Nisrin, a veure, quin és un dels teus que t'hagi agradat d'aquests?
El de Frankenstein.
El Frankenstein?
Sí, que el Frankenstein és un científic que un dia va fer un experiment i va crear un ésser humà
I què? Era un monstre, no? Sí, hi havia gent que deia que era un monstre.
Sí, era un monstre, però en realitat jo crec que ell no era un monstre i ell solo volia fer amics i ser estimat per tots.
Aquest és un tema dels que vau debatre, no? Si el monstre de Frankenstein era monstre o no era monstre, no?
Sí.
Sebastián, i a tu de tots aquests o algun altre que t'hagi agradat?
Viaje al centro de la Tierra.
Viaje. Aquest vos l'esteu llegint ara, pot ser?
Sí, aquest any.
I de què va una miqueta?
Va sobre un professor i el seu nebot que descobreixen un missatge secret que els diu que tenen que com anar al centre de la Terra, han d'entrar a un cràter d'un volcà.
Saps on està aquest cràter d'aquest volcà?
En Jukal.
Uf, és un nom una mica raro, però te'n recordes? És una illa. Algú sap on està la illa? Està a Islàndia, el volcà on entren. Al fons, al mig de la Terra. Vale, ara anem a fer una prova, va, perquè jo, a veure, sé com funcionen això de les tertúlies, perquè l'altre dia us vaig anar a veure, però igual la gent no sap com funcionen les tertúlies. Llavors, la Nisrin ens llegirà una frase, vale? Ens diu alguna cosa sobre aquesta frase, i llavors nosaltres formem la tertúlia, vale? Mirarem a veure què us suggereix aquella frase, vale? A veure, Nisrin, va.
Capítol 4, la criatura monstruosa. Era ben entrada la matinada i Víctor estava molt nerviós. Davant seu, sobre la taula, tenia aquell cos gegantí, que feia gairebé 2 metres.
Tu llegeixes això i què t'inspira?
Que, pues, jo si fora el Víctor, pues jo tindria por de que sobre la meva taula apareix un monstre.
I vosaltres què opinaríeu? Creieu en els monstres?
No.
No? David, tu què explicaries?
Jo tampoc creu en els monstres.
No, però aquest monstre l'havia fet amb...
Aquest monstre era un monstre que nosaltres no li veiem com un monstre, perquè ell l'únic que volia era fer amics, però tots li rechazaven.
Li rebutjaven.
I nosaltres li vam posar un mot.
Ah, sí? Li vau canviar el nom?
Sí, li vam posar el nom de Frankie Franquito.
Frankie Franquito. I a tu?
Perquè nosaltres no li acceptàvem com un monstre. No ens agradàvem que li diguem monstre. Ens agradava que la classe va fer un debat, que com li posem el nom, això. I al final hem posat Frankie Franquito.
I vosaltres, què us inspirava vosaltres quan vau llegir el Frankenstein?
Que la ciència-ficció pot llegar a ser real o no.
Ah, també ho vau parlar d'això, de la ciència-ficció, de com es fa realitat, no? Les coses, com la... Penseu que avui dia podríem fer un Frankenstein de veritat?
No.
No.
I us agradaria que es pogués fer un Frankenstein?
Sí.
Sí? Fet de trossos de persones?
Sí.
No.
No?
Seria...
Veus, tenim opinions diferents. Bueno, doncs, l'Afnan, David, Nisrin i Sebastián, moltes gràcies per explicar-nos en què consisteixen aquestes tertúlies literàries que feu el Joaquim Ruïra, amb el que hem estrenat aquesta nova secció, la secció que ens expliques, i esperem, doncs, això, que els pròxims mesos hi hagi molts altres alumnes com ells que s'animin a venir aquí al plató a explicar les experiències i les coses que fan en els seus centres educatius. L'Observatori de la Infància de l'Hospitalet ha presentat el seu darrer informe que ha analitzat les trajectòries formatives i els projectes de futur dels joves d'origen migrant a la ciutat. L'informe s'ha fet a partir de 96 testimonis, 57 joves i 39 professionals d'instituts, centres de nova oportunitat i centres d'ensenyament a persones adultes.
Aquest estudi també apunta que sovint els infants de famílies migrades creuen que la possibilitat de gaudir d'un futur amb prou benestar només depèn del seu esforç individual, sense tenir en compte factors socials estructurals que dificulten la igualtat d'oportunitats, com ara la renda familiar. Tot i així, en general, alumnat i famílies confien en l'escola i l'institut com a eines per tirar endavant.
I que és una eina per millorar, no? Molts pares i mares d'origen migrat o migrants, no? No volen pels seus fills els que ells estan experimentant, el que ells estan experimentant a l'actualitat o en el passat immediat, i pensen que l'educació serà, diguéssim, l'estri o l'eina que farà possible un millor futur pels seus fills i filles.
L'Observatori de la Infància també reclama reforçar l'atenció a la diversitat a les escoles i als instituts i que hi hagi prou oferta i facilitat d'horaris per aprendre català més enllà del sistema educatiu. Igualment, cal desfer l'estigma dels itineraris alternatius com els plans orientats al món del treball.
De fet, tenen moltes virtuts i molts recursos que a l'institut ordinari no es tenen, no? Com pot ser una atenció molt més individualitzada o la capacitat o la possibilitat de no haver d'estar tan pendents del currículum i poder apel·lar als gustos, les orientacions o els desitjos d'aprendre que puguin tenir els joves, no?
També proposa que tenir els papers d'estrangeria en regla no sigui imprescindible per accedir a cursos del Servei Català d'Ocupació i a beques escolars. I també que les pràctiques de cicles professionals siguin remunerades, ja que l'alumnat nouvingut necessita portar diners a casa. L'informe de l'Observatori de la Infància s'ha fet a partir de 96 testimonis, 57 joves i 39 professionals d'instituts, centres de nova oportunitat i centres d'ensenyament per a persones adultes.
Empreses, comunitat educativa i administracions han abordat la implantació de l'FP dual a l'Hospitalet en una jornada que s'ha desenvolupat a les instal·lacions de Gornal Activa. L'objectiu va ser posar en comú diferents experiències i difondre les oportunitats d'aquesta modalitat formativa.
La jornada s'ha convocat amb l'objectiu de consolidar la col·laboració entre els centres educatius i empreses i, sobretot, perquè la nova llei de l'FP estableix que a partir d'ara tots els cicles han de ser en format dual. L'FP dual és una modalitat que millora les oportunitats del futur acadèmic i professional de l'alumnat i presenta un elevat índex d'inserció laboral. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet han destacat que sempre han apostat per aquesta modalitat d'FP com a instrument imprescindible de progrés i desenvolupament.
Som un municipi que sempre ha apostat per l'FP dual i, per tant, tenim centres educatius que estan implementant cicles de molta qualitat i arriben molt preparats a les empreses. Llavors, la nostra aposta i el nostre compromís és mantenir-ho, ampliar-ho amb tots aquells cicles, conjuntament amb el departament, òbviament, però tots aquells cicles formatius que siguin necessitats, que cobreixen una mica les demandes del teixit empresarial de la ciutat per una mica equilibrar demanda i oferta.
Un dels principals reptes de futur és que les empreses apostin per la formació dual intensiva, amb un percentatge d'un 35% de pràctiques obligatòries.
Que les empreses li perdin la por a la dual intensiva, perquè el cost és poc, és molt poc, pel benefici que poden acabar obtenint de l'alumnat. O sigui que nosaltres el que volem és que les empreses apostin per la dual intensiva amb intensitat.
Des dels centres educatius valoren molt positivament la FP dual, que no només proporciona més inserció laboral als estudiants, sinó també una experiència pràctica en entorns reals de treball, a més d'altres beneficis.
Estem fent un impuls important i una aposta per la FP dual. I tenim bastants alumnes treballant a l'Hospitalet, a més de les quatre famílies que tenim a l'institut, y la experiencia está siendo súper positiva.
Primero decir que este año tenemos todas las aulas completas, o sea, la formación profesional está en auge y los alumnos y la escuela también lucha porque cuantos más alumnos hagan la formación profesional dual mejor, porque son 1000 horas, es mucha experiencia y también la empresa ve realmente si es el perfil que está buscando.
Al llarg d'aquesta jornada s'han abordat els canvis i les oportunitats de la nova llei de l'FP dual, el mapa formatiu de la ciutat i experiències de bones pràctiques per impulsar el talent jove a l'empresa.
5 joves de l'Hospitalet participen en una nova edició d'Innobús. Es tracta d'un projecte metropolità que té per objectiu oferir noves oportunitats a joves que acaben de sortir al mercat laboral i volen conèixer l'ecosistema empresarial del territori. En aquesta edició participen 45 joves i 30 empreses i organitzacions, com ara la Zona Franca, Telefònica, Siemens o el Parc Tecnològic de la Mediterrània. L'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat també hi col·labora. Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Eric i el Xavi de l'Institut Santa Eulàlia, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Eric, sóc alumne de segon d'ESO de l'Institut Santa Eulàlia i avui he vingut per recomanar-vos aquest llibre. Aquest llibre és Hachiko, el gos que esperava, i és un llibre sobre el vincle entre un gos i el seu amo. I que cada dia el gos acompanya l'home a l'estació per acompanyar-lo al treball, però un dia passa un inconvenient i llavors ja no li pot acompanyar més. Aquest és un llibre molt especial, va molt sobre sentiments, demostra molt la fidelitat i que pot existir un molt bon vincle entre un animal i un home. Aquest llibre el vaig conèixer perquè era lectura obligatòria de castellà, però és un llibre que em va agradar molt i llavors el vaig tornar a llegir. Aquest llibre m'agrada molt perquè és una història molt bonica que m'arriba al cor i és molt bonica. Jo abans llegia molt, però ara no tinc temps. Llegeixo, normalment m'agraden llegir llibres així d'aventures, però aquest és un que em va agradar molt. Li recomanaria a la gent que tingui més de 12 anys, perquè si no, no pot entendre ben bé la història.
Hola, em dic Xavi, tinc 14 anys i vaig a tercer d'ESO a l'Institut Santa Eulàlia. He vingut a recomanar-vos Blue Lock, un llibre de Muneki Kaneshiro. Tracta d'un noi que es diu Isagi i que és davanter al futbol. Llavors a Isagi el truquen de la Federació Esportiva de Japó i el diuen que farà un entrenament per ser el millor davanter del món. Llavors ell i uns 300 altres nois fan l'entrenament i han de lluitar per ser el millor de tots. És un manga, llavors es llegeix de dreta a esquerra. És una saga i encara no està terminada, però per ara ja té uns 25 llibres, crec. El vaig conèixer a les xarxes socials i un dia estava al centre comercial i el vaig veure i llavors el vaig comprar. I habitualment llegeixo còmics manga perquè m'agraden molt i les novel·les m'estressen una mica perquè són moltes paraules juntes. Llavors prefereixo els mangas que són una mica més visuals. M'agrada molt perquè tracta de futbol i jo jugo futbol i també tracta de davanters, que és la posició on jo jugo. S'ho recomanaria a adolescents d'uns 12 anys o més i si els agrada el futbol, encara més.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del 50 aniversari de l'Escola Busquets i Ponset. Parlarem amb antics i actuals alumnes i professors. I també sabrem com dinamitzen l'hora del pati amb activitats esportives a l'Institut Rubió i Hort. Us esperem. Fins dimecres.